COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre 12 i 20 minuts a la meitat de la setmana, dimecres 27 de març del 2019, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitarà el segon grup dels alumnes de segon de l'IERRONDA que estan estudiant el cicle formatiu de grau superior de social. Van estar la setmana passada, és que ara estava fent memòria, no recordo si va ser la setmana passada o fa dos, perquè el temps passa volant. Però vaja, que avui estaran amb nosaltres el segon grup, i és que per tenir una experiència com Déu mana aquí a la ràdio, jo sempre els dic, escolta, veniu en grups petits, que és la manera que us podeu asseure i podeu estar doncs, toquejant aparells i mirant per aquí a la ràdio. Escoltarem l'entrevista a Cosme Polit amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A més, a partir de la una, parlem de propostes d'oci. Ja t'avanço que avui, des de Lleida, parlarem d'aquesta jornada, la que és la sisena edició ja, que organitzen des de l'associació Down Lleida i que ve molt vinculada al passat dia 21, que va ser el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Doncs parlarem d'aquest dissabte totes les activitats que tenen preparades. I la Mònica, doncs, de Tarragona, ens parlarà d'alguna altra proposta. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Parlàvem d'aquest 21 de març, que és Dia Mundial de la Síndrome de Down i també de la poesia, i avui, 27 de març, avui és el Dia Mundial del Teatre.
El meu país teatral són aquests moments de trobada amb els espectadors que arriben nit rere nit a la nostra sala, des dels racons més dissemblants de la meva ciutat, per acompanyar-nos i compartir unes hores, uns minuts. Amb aquests moments únics, construeixo la meva vida. Deixo de ser jo, de patir per mi mateix, i reneixo i entenc el significat de l'ofici de fer teatre. Viure instants de pura veritat efímera, on sabem que el que diem i fem allí, sota la llum de l'escena, és veritat i reflexa el més profund i el més personal de nosaltres. El meu país teatral, el meu i el dels meus actors, és un país teixit per aquests moments on deixem enrere les màscares, la retòrica, la por de ser qui som i ens donem les mans en la foscor.
Perquè els déus des d'allà dalt no ens donen a tots el món més just que ens deuen.
Ens parla del manifest d'avui, d'aquest Dia Mundial del Teatre 2019. 14 graus tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem, com sempre, la predicció meteorològica amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Estem amb alerta d'incendi, sobretot a l'interior i nord de la província de Lleida. Temperatures amb pocs canvis. Cel serè, 20 graus a Lleida i a Balaguer. També a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega, 14 a Viella. Per demà, seguim amb aquesta alerta d'incendi. També tindrem el cel serè, temperatures amb pocs canvis, 2 graus negatius de mínima a la Seu d'Urgell, 0 a Viella, 2 de positius a Tàrrega, 3 a Lleida i a Balaguer. Les màximes seran de 20 graus a Balaguer, 19 a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega, 15 a Viella. El vent bufarà de forma variable, suau, amb predomini del nord-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Parlem tot seguit de xarxa viària, de conduir i del mòbil.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I és que els Mossos han fet pública una xifra que, tot i que presenta un gran increment respecte a l'onada anterior, per mi es queda curtíssima, per mi. I dic per mi, i tu que m'escoltes des de l'altre costat, doncs em dius a veure si estàs d'acord o no. Per cert, em dius, i ho pots fer literalment, em pots enviar un WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, nota de veu o de text. Els Mossos d'Esquadra multen 6 conductors al dia per l'ús del telèfon mòbil a Ponent. Les sancions per l'ús del mòbil al volant s'han incrementat un 45% el darrer any, que és un increment altíssim. Hem pujat aquest 45% en un any a Ponent. I la mitjana són aquestes 6 multes al dia. Les distraccions, que ja ens ho han dit 40.000 vegades, són la principal causa de sinistralitat amb víctimes a les carreteres. No és l'alta velocitat, no, no. Són les distraccions. I per això els Mossos d'Esquadra proposen que s'equipari aquesta infracció administrativa amb el consum d'alcohol, per exemple. El que no tinc tan clar és que els Mossos diuen que estan multant, i que això és ja incrementat, 6 conductors al dia. Mireu, jo, amb 30 minuts caminant per la ciutat de Lleida, com a mínim, amb 30 minuts, com a mínim, veig a 6 persones conduint i fent ús del seu dispositiu mòbil. Com a mínim. Si em pogués desmultiplicar en patrulles i anés observant i pogués multar, jo crec que aquestes 6 les pujaríem i molt, i les pujaríem i molt. I no parlo ja ara ja d'un afany recaptatori, sinó de que ens hem de fer conscients que les distraccions són la principal motiu de sinistralitat. A més, sempre vinculats als accidents amb víctimes mortals. Parlant de xarxa viària lleidatana, ahir va haver un accident en el que un conductor que va resultar ferit lleu va atropellar a 30 ovelles a la zona de Castelldans, encara dins de l'àrea d'influència de Puigverd. Després un altre vehicle no va poder evitar els cossos i va passar per sobre i també va resultar ferit lleu. 30 ovelles, 30 ovelles amb un sol accident, déu-n'hi-do també. Hi ha convocada per ser una marxa lenta aquest diumenge a la Nacional 260 en contra dels accidents que pateixen els ciclistes a les carreteres. La pedalada sortirà des de la Seu d'Urgell i Puigcerdà cap a Martinet, on diumenge passat, per cert, hi va haver un atropellament. I ara marxem cap al territori, de fet és una notícia global, podríem dir, però marxem cap al territori, i és que el Doctor Music podria endur-se el Festival d'Escalarre, diuen, al circuit de Montmeló, Roger.
El Doctor Music Festival podria deixar les Valls d'Aneu i optar per portar el certamen al circuit de Montmeló. Segons va avançar ITV3, la promotora s'avançaria així a una probable negativa de l'ACA a l'ubicar-se l'activitat en una zona que es considera inundable. Per parlar del tema tenim al telèfon l'alcalde de la Guingueta d'Àneu, el senyor Josep Antoni Cervós. Josep Antoni, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé com s'entere vostè de la notícia, no sé si a hores d'ara heu rebut alguna mena de notificació oficial.
No, doncs, mira, la notícia crec que ens vam assabentar tots a la mateixa hora, no? Que la notícia és de TV3, doncs vam tindre aquesta sorpresa d'una notícia que, de fet, ens ha deixat una mica colpits, no? En el sentit de que no esperàvem en cap moment doncs una situació de no celebració del festival.
Perquè ens entenguem, els terrenys que poden ser inundables són terrenys només de zona d'acampada, també afecta a alguns on s'ha de fer algun espectacle?
Aviam, és que aquí hi ha una confusió una mica important en el que és zona inundable i no. Hem de pensar que el festival on s'està emmarcant és un espai de més de 50 hectàrees de superfície. És un espai on sí que hi ha una part que està al costat del riu i pot ser motiu d'inundabilitat en cas d'una vinguda de pluges molt gran. Quan parlem de pluges molt grans no vol dir unes pluges normals, sinó unes pluges torrencials. I és aquí on hi ha una possible situació d'inundació. Però en aquest espai tan gran hi ha molts llocs on se pot, i és on nosaltres tenim entès que s'està intentant reubicar doncs, el festival, tant per lo que fa a acampada com per lo que pugui ser escenaris i altres elements que es necessiten per aquest esdeveniment. Per tant, doncs, l'espai és tan gran que pot reubicar qualsevol punt d'aquestos.
I això no s'hagués pogut preveure una mica amb antelació, fer aquesta reubicació?
Bé, de fet, això en el primer informe que l'ACA va fer negatiu respecte a la ubicació proposada inicialment, doncs a partir d'aquí és quan es va començar doncs, a voler canviar doncs, aquests petits espais de lloc. I jo crec que és aquí on s'està treballant ara i on la promotora Doctor Music ha presentat una nova proposta per tal de moure aquests aquests punts que podrien ser vulnerables d'inundabilitat.
En el cas de que s'acabi confirmant aquesta notícia i el doctor Music marxi, a nivell d'impacte econòmic, teniu alguna estimació? Perquè, clar, a nivell de reserves i tot, suposo que deu ser un contratemps important.
No tenim una estimació feta perquè no, això és molt recent i no hem tingut temps d'avaluar això amb els diferents sectors, però hem de pensar que tot el que és el sector de l'hostaleria, no solament del Pallars, la Vall d'Aran, el Pallars Jussà, totes les comarques veïnes doncs, tenien un impacte directe amb el que podia ser doncs, la celebració del festival. Per tant, doncs, la magnitud és molt gran i no s'ha pogut avaluar. També hem de tindre en compte que tots els ramaders que havien doncs, cedit els seus espais per poder doncs, ubicar el festival, també són grans perjudicats i, per tant, doncs, és una avaluació que la farem. Si es confirma definitivament que el festival no es fa, doncs aquesta avaluació la farem els propers dies i la donarem a conèixer. Tot i així, preveiem que serà un impacte negatiu molt important per la comarca.
N'estarem pendents. Josep Antoni, moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Molt bé, bon dia, adéu.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Evidentment és una notícia que seguirem, gràcies Roger, és d'un impacte econòmic important a la província de Lleida. Obrim ara la plana local i diem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet a tràmit una querella de fiscalia contra l'alcalde d'Agramunt per l'1 d'octubre, Elder.
Sí, el Tribunal veu indicis suficients d'un delicte de desobediència i la fiscalia va presentar la querella el 12 de febrer, on va argumentar que l'alcalde d'Agramunt i diputat d'Esquerra Republicana per Catalunya al Parlament, Bernat Soler, va dictar un decret donant suport a l'1 d'octubre i va participar activament en la celebració del mateix. També recorda que el Tribunal Constitucional va suspendre els decrets organitzatius del referèndum i que la decisió va ser notificada específicament a tots els funcionaris públics, incloent els alcaldes. L'alcalde Soler es defensa dient que l'1 d'octubre va ser una mobilització més enllà dels propis ajuntaments.
I canviant de notícies, Aremi inaugura a Lleida una sala d'hidroteràpia per millorar la qualitat de vida dels joves amb paràlisi cerebral.
Sí, es tracta d'una banyera específica que permet fer activitats terapèutiques a 45 joves amb paràlisi cerebral i altres discapacitats que no podrien fer fora de l'aigua. L'acte de presentació del nou equipament ha servit també per commemorar els 25 anys de la posada en marxa del centre ocupacional. La seva presidenta, Mercè Batlle, ha declarat el nou servei i ha explicat que d'entre els projectes futurs treballen en millorar el pati exterior i habilitar un edifici pel banc de recursos destinat a intercanviar material entre els usuaris.
Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de ciclisme i és que torna l'Open Lleida BTT. La federació ha recuperat un certamen que es va deixar de disputar fa 5 anys amb l'objectiu de fomentar la base. Constarà de 5 proves: al Maselles, a Tartareu, a Navès, a Almenara, a Almenara Alta i també a Corbins.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy el chef Juan Antonio Medina y como profesional quiero en mi cocina la máxima calidad.
La Razón te regala este set profesional de desayuno en acero inoxidable, compuesto por exprimidor automático de palanca para ahorrar esfuerzo y tostador multifunción de última generación. Llévate los dos gratis este sábado con La Razón.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs això ja ho havíem presentat avui al principi del programa. Ens tornen a acompanyar alumnes que estan cursant el segon curs de cicle formatiu de grau superior a l'IE Ronda d'Integració Social. Per tant, pràcticament ho són. Jo crec que els hi falta 4 dies i un parell d'exàmens, o de treballs, però pràcticament ho són, perquè això és de 2 anys, i igual que us vaig dir l'altra vegada, jo content, perquè normalment està sol aquí a la ràdio i això que et visiti tanta gent és un plaer. I si no us ho creieu, igual que l'altra vegada, jo, si ve algú aquí a la ràdio, el faig parlar per la ràdio. Això és així. Escolteu, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Veieu com no us enganyo? Però és que, a més, igual que l'altra vegada, doncs, tenim a dues persones assegudes al nostre estudi, que són les que ens explicaran coses. Estan amb nosaltres la Paloma Villada. Paloma, què tal? Bon dia.
Bones, bon dia.
I la Rosa Herrera. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola.
Escolta, vosaltres esteu aquí, o sigui, aquí a dins de l'estudi, i els companys estan aquí amb mi. Com va anar això? O sigui, per què vosaltres dos?
Ah, jo avui perquè he fet el canvi amb un company. Realment no em tocava a mi.
Ah, no et tocava. Has fet el canvi.
Sí, sí, change.
I creus que ha sortit guanyant o no?
Oh, segur que sí. Ah. Ell.
Ah, ell. O sigui, el canvi era no parlar.
Clar.
Com que clar?
Ell no parlar, i jo sí, pues que a mi no em tocava.
Però jo et pregunto a tu, has sortit guanyant o no amb el canvi?
Bueno, sí, va.
Bueno, sí, va. No anem bé, Rosa? No anem bé. Tu havies de dir, sí, encantada de sortir aquí a parlar.
Bueno.
Molt bé, ja ho sé que això imposa, però...
Clar, és que és això. Llavors aquí tots mirant-me a part, a través del vidre, sents una mica intimidat.
Però no em diguis que no t'agrada, eh?
Una mica, una mica.
Veus? Ja sabia jo. Per cert, la Paloma, jo ja sabeu que tinc aquest problema de retenció de cares, resulta que ja havia estat aquí a les instal·lacions de la cadena COPE, no sé si una o dues o tres o
amb
més.
Aquesta dues vegades.
Amb aquesta dues. O sigui, havies estat una vegada.
Sí.
Perquè tu estàs fent ara les pràctiques i estàs a ASPIT.
Sí, estic fent les pràctiques d'integració social a ASPIT, sí.
I clar, a ASPIT, és veritat, ara em va venint la imatge. Un cop al mes, ja sabeu que estan amb nosaltres fent l'espai de ràdio, i és veritat que vas venir la darrera vegada, és veritat, Paloma.
Sí.
Què tal les pràctiques a ASPIT?
Doncs molt contenta, la veritat.
Sí? Què fas?
Doncs la meva funció allí és monitoritzar, estar amb els usuaris, ajudar-los, acompanyar-los, fer talles que estiguin disposats a les seves necessitats, depenent de cada usuari. D'aquesta manera facilitem les seves habilitats, els ajudem, potenciem allò que a lo millor veiem que podem arribar a potenciar molt més.
Com que ets jove, t'ho preguntaré. Quants anys tens, Paloma?
21.
Vale. I amb 21 anys?
Sí.
Quant temps portes a ASPIT?
Porto ja des del novembre.
Suposo que has vist coses dures.
Sí.
I amb 21 anys com s'encaixa això?
Doncs també cal dir que amb 21 anys he viscut moltes coses. Uh-huh. I pues, ho vist com una experiència més i que és una vocació que m'agrada i que pues, comporta tot això. I que la veritat és algo que s'ha de veure i que és la realitat.
T'ho dic perquè, aviam, mentre un està bé, però escolta,
sí,
visca la vida, i ben fet que fem, però clar, la gent, aquestes històries tampoc les tria a vegades, i et trobes quadres, jo perquè amb la gent d'ASPIT, doncs també sense voler, ja fa 3 anys que hi treballo amb ells, i, bueno, entenc que hi ha moments que cal aturar-s'hi i reflexionar, Per això t'ho preguntava.
Sí,
molt
sí,
bé.
Te fa consciència molt, de la veritat.
Rosa, tu estàs fent pràctiques també?
No, jo vaig començar a fer pràctiques a Aspros, però al cap d'un mes vaig començar a treballar allí.
O sigui, ja vas acabar i vas...
No, les vaig acabar. Em van donar
la
convalidació perquè em van demanar que em quedés a treballar, sí.
Molt bé. Estàs treballant a Aspros.
Sí.
I què estàs fent?
A Llars Urbanes.
Llars Urbanes. Mm. I què feu? Què és?
Allí, més que res, donem suport als usuaris, els acompanyem, els organitzem el seu dia a dia, els ajudem a crear hàbits, rutines del dia a dia, per a un demà poder viure d'una manera més autònoma, diguéssim, no?
Mm-hmm. I què tal?
Molt bé, molt contenta.
Sí?
Sí, jo venia d'una residència i és un món totalment diferent.
Una residència de la tercera edat?
Sí.
Que déu-n'hi-do també, eh? I aquí a Aspros, suposo que t'has trobat algun quadre interessant, també. Algun dia d'aquells que dius, caram, avui...
Sí, de vegades algun conflicte que dius, hòstia,
vosaltres
això com ho gestiono?
Gestioneu conflictes?
Sí, gestiones conflictes, clar. Estàs allí en un pis amb 13 persones.
I què tal?
Bé.
T'escolten?
Oh, i tant, sí.
A la pràctica, suposo que a la teoria és... Bueno, la teoria és la teoria, però a la pràctica dius, bueno, vale, sí, sí, molt bonic, però m'he d'inventar alguna estratègia de vegades, no?
Sí, fa poc els hi vaig fer un racó, que s'anomena racó boca orella, que vam aprendre a classe, i de moment sembla que vagi bé.
Bueno, genial, això que poseu en pràctica el que s'aprèn a nivell teòric. Ho dic perquè a vegades sempre pensem, bueno, la teoria és una tonteria, la pràctica... No, no, la teoria és bona per després aplicar-la a nivell pràctic. Molt bé, doncs la Paloma i la Rosa, que ja estan fent, com deia, segon d'integració social, avui ens volen explicar doncs, la figura de l'integrador social, on la podem trobar?
Sí, exacte.
On la podem trobar?
Doncs la figura d'integrador social es pot trobar en diferents àmbits, com per exemple aquelles associacions dedicades a l'àmbit social, encarades a col·lectius amb diversitat funcional. També escoles i instituts en general, tot i que hi ha moltes persones que no ho tenen present, que hi ha aquesta figura, però sobretot es necessita aquesta figura en aquelles escoles i instituts on hi ha un alt índex d'alumnat nouvingut o col·lectius vulnerables. També ho podem trobar en centres de menors i últimament hi ha la necessitat d'apertura de centres de menors estrangers no acompanyats, que ara està molt de moda, diguéssim, que són els
MENA. Per desgràcia.
Sí. Sí. Els MENA, els centres
MENA. N'hi ha molts,
MENA. Molts.
Cada vegada tampoc, més. Tampoc és notícia i és un problema, perquè quan serà notícia és que ja serà massa tard.
Sí.
Molt bé. Què més, Rosa, què m'expliques?
També els pots trobar en centres especialitzats de treball, CETs, amb centres de dia, d'inserció sociolaboral, drogodependència, gent gran... Hi ha centres oberts, infants amb joves.
Uh-huh. Escolta, Paloma, d'aquests que hem dit, en quin t'hi veus tu?
Jo, la veritat...
Quin t'agradaria, eh? Ara, independentment de si és fàcil o difícil, si tu poguessis triar-ho ara, on et veus?
En un centre MENA, la veritat.
Un centre MENA?
Sí.
I tu, Rosa?
Jo estic molt contenta ara mateix a Aspros, però m'agradaria acabar amb un centre especialitzat de treball.
I què faríeu?
Allí, depèn del centre, fas diverses activitats amb persones amb diversitat funcional.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, són alumnes de segon d'integració social del cicle formatiu de grau superior. Estan a punt d'acabar, eh? No sé si us falta algun examen i treballs.
El projecte, el més important.
I el projecte, eh?
Sí.
De què feu el projecte, per cert?
Encara no ho podem dir, però
encara
si
no
voleu
dir.
Us fem una mica de...
Vinga, va, spoiler, fes un spoiler.
Vinga, va.
Pues ens han proposat dues zones i d'una d'aquestes dues zones pues, hem de fer un projecte encara ja sigui per afavorir el civisme o el reciclatge o bueno, tot el que sigui encarat això, a l'àmbit social.
Jo sé que fins aquí
ja us explicaré més endavant.
Fins aquí pots llegir.
Sí.
No pots llegir més. Són dues zones de Lleida on fareu pràctiques reals.
Sí, farem un projecte real.
Molt bé, jo crec que al final és on s'aprèn més això. Doncs escolteu que estic encantat que ens hagueu visitat des del cicle formatiu de grau superior d'integració social, tant els vostres companys com avui. Jo crec que nosaltres també hem après moltíssim i que, bueno, que la gent hem de saber que existeix aquesta figura. Jo crec que més d'una persona que ens escolti pot dir, escolta, jo conec algú que potser necessite la vostra feina i no sabia que existia aquesta figura. Que cada cop serà més necessària, segurament. Paloma Villada i Rosa Herrera, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Enhorabona per les pràctiques i per la feina i que us vagi tot molt bé d'aquí a final de curs.
Gràcies.
Un minut per tres quarts i ara arriba el Cosme Garcia.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Cosme García, que ens arriba amb la seva entrevista cosmopolita, Cosme.
Fiquem a caminar. Per què? Perquè arriba l'entrevista més cosmopolita que arriba a la radiodifusió de Lleida. Són aquests personatges del món social, cultural, econòmic i polític i avui ens han volgut centrar en persones d'aquelles que estan al front d'entitats, d'institucions, que bueno, pues, ens poden fer conèixer una mica més a la persona que està allà al front. Ens volem anar al Museu Comarcal Diocesà. Avui volem parlar amb el seu director, que és en Josep Giral, i que ho tenim a l'altre cantó de l'aparell telefònic. Josep, benvingut i bon migdia.
Moltes gràcies, Cosme, per convidar-me.
No, home, no,
bon
ja saps
dia.
Que estàs a casa teva.
Molt bé, gràcies.
Per aquells que no et coneguin, on vas néixer, tu?
Jo vaig néixer a Balaguer l'any 56.
I eres...
Del segle passat.
Bueno, clar que sí. I eres d'aquells que te bellugaves per la plaça Mercadal o per quin lloc te bellugaves?
Sempre m'he bellugat per la plaça Mercadal, fins que la plaça Mercadal va deixar de ser el centre de Balaguer.
I eres d'aquells que anaves a fer teatre al Ger o no?
No, a l'anar a veure.
Anaves a veure-ho.
Perquè avui... Pastorets, sobretot.
Els de Folk i Torres, els de Lluquet Gerrovelló.
Sí.
Per cert, avui és el dia del teatre. T'agradaria fer teatre o no?
La veritat és que sóc bastant mal actor. A la meva època escolar o de pare vaig fer alguna que altra obra, però per obligació, perquè el guió de ser pare i de portar els fills a l'escola, doncs t'obligava a fer algun paperàs, però jo crec que sóc bastant mal actor.
Perquè tu què faries, d'àngel, de dimoni o de pastor?
Home, jo crec que sempre la part més dolenta. El dimoni és el més divertit de tots. Els pastorets són massa bones persones i els àngels estan al cel. Jo crec que millor a la terra i com més dolent, millor.
Guasapeando, que diuen ara, o com disfrutes més?
No, jo sóc més home de cine i quan tinc ganes de desconnectar sóc també un home de televisió amb sèries. Els altres programes de tertúlies m'agraden poc.
Per exemple, quan estàs dinant que facin política per televisió, te fiquen neguitós o no?
A mi dinar, m'agrada dinar i estar conversant amb la persona amb la qual dino.
Amb el qual el mòbil ho tens en un cantó, no ho fa servir?
Amb el mòbil no sóc partidari de fer-lo servir.
Parlant de tu una mica, pregunta, què hace un chico como tú en un sitio como este?
Doncs perquè el projecte del Museu de Lleida era un projecte molt atractiu. Jo ja portava 14 anys amb un projecte de cooperació internacional i em semblava que jo podia aportar alguna cosa al Museu de Lleida i per això m'hi vaig presentar i al final em van escollir. I encantat de la vida.
I més a més acabeu de guanyar un premi.
Bueno, jo crec que aquest és un premi segurament a la trajectòria i segurament a l'esforç dels darrers anys, perquè jo crec que els darrers anys hem tingut una mica de tot. Hem tingut una mica de caragols a la gormanta i altres dies a la brasa.
Ah, i a la grotesca.
I a la grotesca, sobretot. Per tant, jo crec que una mica vull entendre que és el premi a un excel·lent projecte de territori, a un excel·lent projecte de Ponent, i per tant, jo crec que vull entendre que és això.
De vegades, quan se barreja l'art i la política, no és bona cosa.
Jo sempre ho he dit i jo crec que els polítics haurien de tenir al cap que l'art i el patrimoni no és propietat de ningú, sinó que és fonamentalment una propietat pública i, per tant, hem de fer els possibles per preservar-lo cap a les generacions futures. Això, malauradament, al segle XXI sembla que tot sovint els polítics perden la noció.
Tu has dit l'art és pel gaudi, no per l'enfrontament.
Però això no ho he dit jo.
No, ho dic jo, ho dic jo.
Això tota la vida. L'art ha estat la manera d'educar el poble, l'art ha estat la manera de difondre propagandes polítiques, religioses i confessionals, l'art ha estat la manera d'expressar-se d'una sèrie de comunitats. Per tant, mai l'art ha estat perquè enfronti comunitats. Per tant, mai ha estat així. El problema fonamental és que, torno a repetir, al segle XXI... la discussió sobre la propietat de l'art ha portat a enfrontaments.
De tota manera, a vegades la propietat és... No sé, jo sempre dic que les obres són per disfrutar-les, però a mi no me poden enfrontar amb un veí del cantó, no? I amb el qual tinc relacions familiars, comercials i de veïnatge, no?
Jo em sap greu dir-ho, perquè sóc un home bastant tranquil, sí, però sí. Nosaltres no ens hem enfrontat mai. És a dir, sempre hem tingut... sempre hem tingut gent que s'ha volgut enfrontar amb nosaltres.
Per cert, parlem de tu una mica. Eres aquells que anava a ballar molt de discoteca, de ball de saló o a la festa major?
No, jo més de discoteca. La veritat és que em faria una il·lusió bàrbara saber ballar, però sóc mal ballador de balls de saló.
I aquesta vez a Balaguer, tu ets aquells que anava com el Sant Crist, contracorrent?
No, jo em diria que era un home que volia sortir d'unes dinàmiques conservadores de la ciutat. Això no és anar contracorrent, és intentar ser una mica un home que tenia clar que sempre el món era molt ample. Primer amb autobús, després amb cotxe i finalment amb internet. El món és gran, molt rodó i avui dia incomunicat.
Si et tinguessis que sentar en una taula, o al moment aquí que hi havia Cal Morella Balaguer, en quina taula t'agradaria estar sentat i en tres de les persones que en aquest moment disfrutaries molt d'estar amb elles?
Bueno, jo m'agradaria estar molt amb la meva companya, m'agradaria estar molt amb el president Pujol, i m'agradaria estar molt amb l'Oriol Pujol, amb l'Oriol Junqueras o amb el Romeva.
Molt bé. I si ara jo et digués en aquest moment que, no res, que busquessis un monument de la ciutat de Lleida que no fos la Seu Vella, què és el que escolliries?
Sant Llorenç.
I de tot el patrimoni que tenim a la ciutat, deixant també Sant Llorenç, escolliries alguna cosa d'aquestes una mica més d'aquelles amagades que ningú sap on de?
Bueno, jo m'agradaria que la gent conegués Sant Ruf.
Sí.
M'agradaria que conegués la seu central de la Canadenca. M'agradaria que conegués alguns racons de la Lleida secreta. I, finalment, m'agradaria que conegués més intensament, per exemple, una cosa allunyada i que jo la tinc molt capficada al cap, que és l'Arboretum, per exemple.
I, per exemple, que m'has parlat abans de cargols, com és que no escolliste de les penyes de la platja del cargol?
Bueno, jo crec que ho vaig ser a l'inici amb la penya que va muntar el Joan Ramon González, que eren els arqueòlegs. Vaig ser un any, dos anys. Després me vaig allunyar de Lleida i de Balaguer i de Lleida, vaja, me'n vaig anar a Barcelona. I ara mateix això encara m'han convidat, i he procurat anar-hi cada any com a convidat. Però això, no ho sé, això de penyista, ara mateix no sé a on m'incorporaria, no sé.
Hi ha colles de tot arreu, o sigui, de la ciutat. Si t'ha pillat la vaca, jodete, i si no, pues un de Grallers, i si no, pot haver uns altres que no fan res, no?
Bueno, jo crec que m'agrada assistir a la Platja del Caragol com a persona...
Visitant, va.
Anònima. Jo no, mai he dit que anava el director del Museu de Lleida a la Plec i he anat com a Josep Giral i he disfrutat força. Per tant, doncs, jo crec que ho continuaré fent cada any.
Quina és la visita que més il·lusió t'ha fet de les que han vingut aquí al museu? Perquè han vingut alguns i no s'han enterat ni a la ciutat. Aquí t'ha vingut, doncs, bueno, el compresent d'Andorra, ja potser ningú sabia que estava allà. Ha vingut molta gent. Qui és el que més il·lusió t'ha fet que hagi vingut?
Pues, si et soc sincer, i no el vaig poder atendre, torno a repetir el mateix. El president Pujol, perquè va venir, no em van avisar, ho dic perquè jo tenia una excel·lent relació amb ell i aquell dia va estar aquí i no vaig poder-lo atendre.
Deixa'm comprometre't una mica. Saps que on estan, se fan els plens i tal, es diu la Paeria, no? I allò era una casa d'una família. Saps el nom de la família de qui era aquella casa?
No.
Ah, bueno.
No.
Lo de Sanaúja no t'ha de sonar, eh?
Sí, però no.
Ah. Bueno, és igual, doncs vinga, te canvio la pregunta. Ja que t'agraden les escultures i aquestes coses...
No.
Hi ha 12 escultures a la ciutat de Lleida i són gegants. Quants gegants configuren el grup escultòric de la Paeria?
Quants gegants configuren el grup escultòric de la Paeria?
Sí.
Hosti,
són uns quants, eh?
Sí, doncs pues no ho sé, és a dir... I no tinc internet, això...
12, vinga, 12.
Vinga, va, ja m'ho havies dit a l'inici, però jo pensava que era una altra xifra.
Bueno, escolta, canviem la pregunta. Estava t'he volgut comprometre aquestes dues darreres, però ara ho fèiem al revés.
Vinga.
Comprometo al presentador i ara em pots fer la pregunta més compromeses que vulguis perquè jo et pugui respondre. No és fàcil, això, eh?
No, jo la tinc, la pregunta, eh?
Vinga, jo respondo.
Com hauries resolt el conflicte de Sixena?
Sentant a la gent a la taula i no deixeu-se aixecar-te que s'arregli, però que no s'exterioritzi. no ha d'arribar al poble. Al poble no es poden enfrontar ni polítics, ni església, ni consorcis.
I és prou que en alguns casos aquesta taula mai s'hi van voler asseure? Alguna part?
Sí.
Això com ho resols?
Com ho resol? Bueno, senzillament s'ha de fer, forçosament. Si ja hi ha unes lleis, s'han de complir les lleis i s'han de fer. Jo tinc clar que quan un matrimoni se separa, cadascú vol el que és el seu, per una banda, i per una altra banda s'ha de respectar veritablement la història com està escrita. Això és la meva opinió. No sé si t'he respost.
Bueno, com que quan es van separar, els béns de Sixena no formaven part de la separació.
Jo tinc, la història la conec perfectament.
Eren compres.
No, jo també te puc dir que la conec perfectament per les dues bandes.
Jo m'hagués agradat...
De pares aragonesos i lleidatà de naixement.
Per això t'he fet la pregunta. No, jo crec que aquí haguéssim tingut que parlar més, però és probable que en algun moment alguns no van voler parlar. Nosaltres no vam trobar mai una persona a l'altre cantó de la taula,
ara, com ara s'ha dit tot sovint. Estic d'acord. Estic d'acord amb aquesta resposta final.
Bueno, això està bé. Vinga, me n'alegro.
Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Segueix treballant i estimant. I sobretot, no perguis mai el teu humor i ganes de continuïtat aquí amb el nostre museu comarcal i diocesà.
Això no cal que ho dubti ningú. Jo sóc un home que treballa pel patrimoni, sóc un home que treballa per la ciutat de Lleida i pel territori amb el qual el museu vol inserir-se i, vaja, acabareu sempre a la vostra vora.
Que les coses canvien. Abans, si anaves a Balaguer, esmorza primer. Ara ja diuen, esmorzaràs molt bé. Gràcies. Fins a sempre.
Vinga, fins a sempre. Gràcies, una abraçada.
Fins aquí, Ricard, la nostra entrevista més. Cosmopolita, el meu correu, cosme@copelleida.com. I el teu WhatsApp?
El 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim la finestra dels records, com cada dia, camí cap a la una. Una finestra que cap on ens porta avui?
Mira, anirem a Aitona. Mm? A part de recordar les germanetes de Santa Teresa i Jornet, que són majíssimes, i els vam saludar i sempre les tenim present, avui parlarem de l'escut d'Aitona. És una llegenda. És una llegenda de l'escut, però parlarem de l'escut d'Aitona. Per tant, una vegada saludat a totes les germanetes que mentre estan preparant els àpats pels ancians ens estan escoltant, doncs avui els farem avinent aquest escut d'Aitona. Durant la Reconquesta, la lluita va ser llarga. I sota l'empenta d'Armengol VI, Ramon Berenguer IV, i amb l'ajut de la cavalleria del Temple, van conquerir pobles com Soses, Aitona i d'altres, però en canvi no els anava tan bé les coses a Sunyer. Aquesta situació s'allargà temps i temps. El comte, per fi, no hi veia altra sortida que encomanar-se la seva sort a l'ajut d'aquell que ho podia més que ell, és a dir, a Déu, encomanar-se a Déu. I així va decidir establir el seu campament entre Soses i Aitona, llocs ja reconquerits i esperant algun senyal que els permetés llançar-se a la lluita amb la seguretat de que assolirien el seu propòsit reconqueridor. Va ser una mitjanit que el senyal va arribar. Ningú no sap com ni per què tots els galls d'Aitona es van posar a cantar. La gent s'aixecà pensant que era la matinada i que havien d'aixecar-se, però la seva sorpresa va ser gran quan van comprovar que només era mitjanit i que, malgrat ser aquesta hora, els galls d'Aitona continuaven cantant a tot pulmó. La sorpresa no els feu adonar que allò era el senyal i van trobar estrany el fet, però no hi descobriren res més, per la qual cosa, davant la seva sorpresa i per uns instants, el sol va brillar a mitjanit damunt de Soses. Llavors se'ls obriren els ulls i el comte donà ordres de que ràpidament tota la tropa es posés en marxa cap a Sunyer. Aquella nit van aconseguir conquerir aquell poble de Sunyer, el poble que els quedava. I en agraïment, diu la llegenda, es va posar a l'escut d'Aitona el gall com a símbol de que els galls van cantar a mitjanit. A Soses tenen en l'escut de Soses un sol com a símbol de que el sol va brillar damunt Soses a mitjanit. I en canvi, l'escut de Sunyer són uns ulls que vol dir que mentre els uns dormien els altres estaven ben desperts. O sigui que les llegendes, les històries, també són boniques de conèixer.
Bueno, totes tenen explicació, bé,
clar. Exacte. És una explicació lògica al posar uns elements a l'escut. I la dita d'avui què ens diu? Diu, eixam de març amb la mare al cap. Vol dir que el mes de març és considerat dolent pel que fa a les abelles i als eixams. I no sé, vull dir, aquest no l'acabo de, de...
Bueno, perquè tu potser tampoc no...
No sóc apicultor.
Ah, això anava a dir. Bueno, gràcies,
bé,
Joan.
Adéu.
Arribem a la una, senyals horàries i després la Nacional 240. Parlem d'Oci i a dos quarts de dues, les noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ha arrasado 850 hectáreas y ya es tristemente el incendio forestal más grande del último año y medio en Galicia. Hoy te contamos que 36 horas después de luchar contra el fuego en Rianxo, ya está controlado. Los trabajos se centran ahora en resolver los conatos para evitar que se vuelvan a reproducir. Nos vamos hasta Rianxo, Patricia Iglesias.
Ayer a esta hora donde estoy se veía el fuego casi junto a las viviendas. Hoy se huele la ceniza y se escuchan a lo lejos todavía los helicópteros que siguen, como decías, enfriando algunos puntos. Javier González, que es técnico forestal, nos contaba esta mañana que esperan trazar hoy todo el perímetro que hizo ayer el fuego. También que tienen grabado el lugar donde se sospecha que se inició en una torreta de alta tensión en el lugar de Bexo.
Un axente noso, bueno, ten imaxes de eso, estaba ali en extinción en ese momento, ten imaxes de que ten estado produciendo chispas polo cableado.
Que se estaba traballando ali entón, nesa zona.
Sí, sí, foi a zona que empezou.
En la escuela unitaria desalojada ayer en Raño, hoy van a hacer un cartel de gracias para reconocer el trabajo de todos los que les están ayudando.
Hay un antes y un después. Tras el diagnóstico del cáncer, cambia la vida y es algo que saben muy bien más del 1,5 millones de supervivientes que hay en España. Tras el diagnóstico, llega toda una montaña rusa de emociones. Carmen Lavallen.
Sí, Celeste lleva casi 4 años luchando con un cáncer de mama metastásico. El diagnóstico fue el equivalente de irse a la guerra, nos cuenta, y en ella asegura utiliza a diario sus mejores armas. Además del tratamiento médico, se apoya en su familia y amigos y en otras mujeres que han pasado por lo mismo. Fundamental, asegura, pedir ayuda y sacar a flote las emociones.
Es muy importante decir lo que sientes y cómo te sientes y qué es lo que necesitas, porque los demás no adivinan, evidentemente, lo que pasa por tu cabeza.
Y por la cabeza de un paciente o superviviente de cáncer pasan el shock inicial, la negación, el enfado, la tristeza y finalmente la aceptación. Y según los psico-oncólogos, la actitud y las emociones también se trasladan a nuestras células y refuerza nuestras defensas, algo importante para combatir mejor la enfermedad.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La última hora llega de la Fiscalía Superior de Cataluña. Hoy ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat cuando se lo ordenó la Junta Electoral Central. El Ministerio Público acusa a Torra de un delito de desobediencia y pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le cite a declarar. En Salamanca, la Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a falsificar certificados de estudios para chinos. El objetivo era conseguir la estancia en España de falsos estudiantes del gigante asiático. Obtenían la autorización mediante certificados que acreditaban cursos no realizados. Por ello pagaban 1,000 euros. Una de las cabecillas de la trama es una ciudadana española que simulaba ser responsable de un centro de estudios de Salamanca. Y en Mozambique, las autoridades han confirmado 5 casos de cólera en la zona arrasada por el ciclón Idai. La presencia de agua contaminada y la falta de agua potable han propiciado la aparición de esta enfermedad. El ciclón Idai ha dejado en África 468 muertos y 1.500 heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, la selección dedicó el triunfo a Luis Enrique.
La victoria de España por 2-0 en Malta fue para Luis Enrique. El seleccionador tuvo que abandonar la concentración por un problema familiar grave. Dirigió el equipo Robert Moreno y los jugadores, empezando por el capitán Sergio Ramos, tuvieron un recuerdo para él.
Como he dicho anteriormente, a pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca. Somos prácticamente una familia y sentimos, ¿no?, los problemas personales como si fuesen prácticamente nuestro también.
Bueno, siempre que falta el entrenador, que es un poco el jefe nuestro, pues se nota. También mandarle un abrazo y todo el cariño de todos los jugadores, y esta victoria también es un poco para dedicársela a él.
Bueno, fue increíble, tanto como persona y como entrenador. Ahora a mandarle muchos ánimos y estos 3 puntos pues va para él.
Sergio Ramos, Marco Asensio y Jesús Navas. España suma 6 puntos en sus 2 primeros partidos. Es líder del grupo. Los 2 próximos encuentros de España son Islas Feroe y Suecia en el inicio del mes de junio.
Gracias, Corrochano. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, hoy en El Espejo os hacéis eco de una historia contada por un misionero español en la frontera entre México y los Estados Unidos, una entre tantas que tienen como protagonistas a los inmigrantes que tratan de cumplir el sueño de una vida mejor.
Sí, lo ha contado en Alfa y Omega el agustino recoleto español José Luis Garayoa, que trabaja en esa frontera, en concreto en el estado de Texas. En el centro de deportaciones, este misionero se sienta frente a uno de los detenidos, embutido en su uniforme naranja, que le cuenta su dramática historia marcada por la droga, que le ha llevado a ejercer la violencia, a perder a sus hijos y a revolverse incluso contra su propia madre. Ahora ha iniciado un lento camino de sanación y desea recuperar a sus hijos. Al despedirse le pide al padre una bendición y Garayoa le da la absolución. El Dios en quien yo creo es misericordioso, no lleva cuentas del mal. Como dice este misionero, hay historias que cuando las oyes sientes que te taladran el alma. Pues la vamos a contar enterita en el espejo en un rato.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs 5 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE i com fem cada dia a aquesta hora, encetem la Nacional 240, diuen amb mil les paraules màgiques, sisplau. Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, estic.
Sí, com ho porta això? Fa bo, fa sol,
fa
estem
bo.
Encantats de la vida amb la primavera.
Estem encantats de la vida.
Dia del teatre, i he dit una cosa, sí. He descobert una cosa avui, és el dia del formatge també.
Ah, sí?
Sí, no ho sabia,
no la coneixia,
això. Jo no ho sabia. Però, escolta, mira, no em sembla mala idea. Una tauleta de formatges per celebrar-ho, anar al teatre, bueno, fantàstic.
Tot és bo. De totes maneres, hi ha massa dies, o sigui, hi ha massa dies de i pocs dies a l'any, al final.
La veritat és que ja, sí,
clar,
i per
clar,
això se solapen.
En fi.
Parles de formatge avui?
No parlo de formatge. Jo us parlaré des de Lleida d'una cosa que també té relació amb un dia amb un dia mundial, i és el Dia Mundial de la Síndrome de Down, que va ser
el dia 21,
juntament amb el Dia Mundial de la Poesia. Doncs des de l'Associació Down Lleida, a part dels actes que fan el mateix dia 21, aquesta serà la sisena edició, el sisè any, que fan un dia, pues el primer cap de setmana que els hi ve millor, de fer, després del dia 21, en el que fan moltes activitats i molta difusió de les activitats i de les necessitats que tenen. Mm-hmm. Doncs això serà aquest proper dissabte.
Ah, molt bé.
I com que hi ha xocolatada, concerts, màgia, teatres, i històries, i moltes, moltes, i totes gratuïtes, doncs ho centrarem avui en això.
Molt bé, doncs escolta, la meva proposta és també per dissabte. Aquí tenim una lluita aferrissada,
mira.
Llavors, no, a veure bueno, uns horaris...
La nostra és de tot el dia, per tant...
Val, doncs llavors potser podem fer matí
clar.
I tarda, perquè la meva és de dissabte a la tarda, us proposo una ruta, però bé, no t'avanço res. Va, t'ho explico.
Vinga.
En res. 5 segons?
Vinga.
Va. Avui us vull convidar a passejar per Tarragona. Concretament us convidem a fer una ruta modernista al voltant del mercat central de la ciutat. En parlem avui amb el Marc Vinyoles, ell és guia de catvisit.com. Marc, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, Tarragona, en general, es parla molt de l'herència romana, evidentment, no?, d'aquest patrimoni de Tàrraco, però Tarragona també té un patrimoni modernista segurament força desconegut, no?
Doncs sí, és una de les coses que sol passar a Tarragona. Tarragona està més pensada en el tema romà i, en canvi, si algú pensa en el modernisme, normalment sol pensar en Reus, més que en Tarragona.
Sí, és veritat. I per conèixer una ciutat, jo també modestament penso que el mercat i la vida que hi ha al voltant del mercat és essencial. No sé quina ha estat l'espurna, diguéssim, que us ha fet pensar en aquesta ruta que parteix del mercat central.
Doncs això fa cosa d'uns mesos, amb la GICAT, que és l'Associació de Guies de Catalunya. Normalment, cada any, pel Dia del Guia, s'organitza alguna visita per ensenyar doncs, alguns espais, no al turista, sinó a la gent que viu al lloc que visiten els turistes. I aquest any se va proposar organitzar visites a llocs, doncs això mateix, que sortien fora de les rutes més habituals. I en el cas de Tarragona, doncs, vam pensar de fer aquesta ruta modernista,
sí.
Aprofitant de que el mercat central de Tarragona va ser restaurat fa molt poc i aprofitant, doncs, que a través del mercat central, doncs, hi ha tot un eix modernista que molta gent de la ciutat desconeix.
Mm-hmm.
I per això vam decidir crear, doncs, esta ruta per donar a conèixer a la gent mateix de la ciutat.
Uh-huh. La veritat és, mira, has dit ara dos coses molt interessants. La primera, que el mercat, no, és, el mercat ara és una joia que jo crec que ha revitalitzat aquesta part de la ciutat. Per aquells que avui també ens escolten des de les comarques de Lleida, aquells que no estiguin al cas, el Mercat Central de Tarragona ha estat una mica un calvari, un viacrucis d'obres, no, durant 10 anys pràcticament, no, d'obres, i ara fa un any i escaig que està en aquest nou edifici, bueno, nou no, restaurat, no? S'ha recuperat aquest edifici, molts anys d'obres, però que han permès recuperar, Marc, una joia, no? Per aquells que algú que no el coneguin, ens en pots donar quatre dades?
Doncs és, de fet, l'edifici modernista més gran de Tarragona, i, de fet, el curiós també és que està dissenyat per l'arquitecte Pujol de Barberà, que, de fet, és l'arquitecte que té més edificis construïts a Tarragona.
Ah, sí?
I, de fet, és una cosa que molta gent desconeix. I, a més, edificis emblemàtics, com és l'Escorxador, la Cooperativa Obrera o el Mercat Central. Uh-huh. I el curiós també és que el Mercat Central serveix d'excusa, o almenys va servir en aquella època d'excusa, per canviar el centre urbà de la ciutat.
Sí.
Fins aleshores la ciutat estava concentrada sobretot a la part alta, el casc antic avui en dia, i el que es va voler fer amb el mercat, la construcció del mercat, és ubicar una altra zona totalment allunyada del centre per reurbanitzar la ciutat. Uh-huh. Fer com un petit eixample, que de fet l'eix vertebrador també és la Rambla,
sí,
que està al costat del Mercat Central, i a partir d'allí es va construir, diguéssim, també tota la nova Tarragona de finals del 19, principis del 20, uh-huh, pròpiament.
Nova Tarragona que es continua construint, no? Perquè, com dèiem, després de totes aquestes obres, a aquesta zona del Mercat Central, la plaça Corsini, no? Tot el voltant, que és per on estareu en aquesta ruta que ens proposeu per dissabte, uh-huh, és una mica, ha tornat a ser, vull dir, s'ha omplert de terrasses al voltant, no? El mercat s'ha tornat a omplir una mica de... ha tornat a omplir de vida aquella zona, no només dins, sinó al voltant.
Sí, sí, de fet és una zona molt concorreguda i, de fet, justament amb una de les promocions que va fer l'Ajuntament amb el mercat va ser la ubicació del rellotge del Carrilló,
sí,
que és potser la cirera del pastís, que és l'únic rellotge Carrilló de tota Catalunya, que funciona a les 12 i a les 6 de la tarda.
Uh-huh.
I a part de donar l'hora, el que fa justament aquestes hores és sortir figures del Seguici Popular de Tarragona tocant l'Amparito Roca i ballant, sí, sí, al seu ritme. I això fa també que tant a les 6 com a les 12 s'ompli de gent només per veure l'actuació d'aquestes figures.
Uh-huh. De fet, la cita és dissabte 30 de març a les 6 de la tarda, eh? O sigui, allò, a l'hora de tocar el Carrilló.
Sí, justament a l'hora perquè pugui veure la gent el Carrilló i després ja començar pròpiament a fer la visita tant pel mercat com pels seus voltants.
Uh-huh. Ens has donat quatre dades ja del que és el mercat en si. Jo no vull que desvellis més coses, eh? Ho reservem per la ruta de dissabte, però explica'ns-hi una mica, a banda del mercat, quina és la ruta, sí, quin és el camí que seguireu.
Doncs començarem això mateix a la plaça Corsini, que és el centre neuràlgic d'aquella zona del mercat, i el que farem doncs serà tant visitar l'interior del mercat, explicar una mica doncs l'estructura de l'edifici, la restauració que s'ha fet, com s'hi treballava antigament i com se fa ara, inclús podrem veure una de les parades originals del 1915, de quan se va inaugurar i que encara està conservada en l'interior,
uh-huh,
i després ja ens dirigim per la zona de la Rambla, on més o menys des de la Font del Centenari fins més o menys al carrer Fortuny, per allí podrem veure diferents façanes dels edificis que formen part de la Rambla i que normalment passen bastant desapercebuts, però que tenen tots bastanta història i curiositat. Llavors veure una mica l'evolució de tot aquell urbanístic que va haver a la ciutat.
Mm-hmm. És una hora i mitja aproximadament de visita, com els dèiem, dissabte 30 de març a les 6 de la tarda, al punt de trobada de la plaça Corsini davant el mercat. Encara hi som a temps, no, Marc, d'apuntar-nos? Hi ha,
sí,
places...
Sí, sí. Si estan interessats, se poden apuntar a la web participo.cat.
Uh-huh.
Allí tenen l'opció de la visita i té un cost de 7 euros i mig per persona.
7 euros i mig, els menors de 14 anys la poden fer manera gratuïta. Exacte.
Uh-huh.
Has comentat una cosa abans que jo sempre més la dic molt sovint, que és que a mi m'agrada molt fer de turista a la meva pròpia ciutat, no? És una ruta pensada especialment per la gent de Tarragona?
Sí, de fet està pensada no més pel, més que pel turista de fora, més pel, pel ciutadà de Tarragona, pròpiament. Perquè és una cosa, se parla sobretot de, pues això, d'edificis de la ciutat que normalment un veu diàriament, però que no s'hi ha fixat, o de la història. Doncs, per exemple, un detall de la plaça Corsini, que va ser el lloc on se va jugar per primer cop el Nàstic de Tarragona.
A la plaça Corsini?
Sí, hi havia en origen, abans del mercat, un descampat, i allí s'hi va jugar el primer partit de futbol a Tarragona, cosa que molta gent desconeix, per exemple.
Sí, sí. I tant. La veritat és que, evidentment, pensat per la gent de Tarragona, però avui, com et deia, ens escolten des de Lleida, Lleida-Tarragona, no?, que tenen, jo crec que és un, una unió molt, molt gran, i molta gent de Lleida dirà, sí, home, clar, Tarragona, jo hi he estat, no?, moltíssimes vegades me la conec fantàsticament. Doncs miri, no, segur que hi ha encara moltes coses que podem descobrir, els d'aquí i els d'allà. Participo.cat, Marc, www.participo.cat. Ah, això és per dissabte 30 de març a les 6 de la tarda. Com, també el recomano que entrin a www.catvisit.com, perquè a banda, Marc, d'aquesta visita especial, aquesta ruta del modernisme al voltant del mercat, en teniu moltes d'altres, no? La Tarragona Imperial, la Medieval, una visita express, una que és un dia complet, no? Vull dir, l'oferta és gran.
Sí, tenim diverses opcions de visites per tota Catalunya i amb diferents rutes i opcions. Uh-huh. Tant des de les habituals, com pot ser per Tarragona, Barcelona, Lleida, com inclús altres detalls més puntuals, com petites ermites, castells o monestirs més, que no surten, diguéssim, de a les rutes habituals o a les guies més importants.
Molt bé, m'agrada. Interessant la proposta. La nostra proposta per aquesta setmana especialment és aquesta ruta modernista, el Mercat Central de Tarragona i el seu entorn. Hem parlat amb el Marc Vinyoles, guia de catvisit.com. Gràcies, Marc. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Qué bueno.
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido, es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Doncs apa, Mònica, busquem aquesta proposta que et fem des de Lleida per tota la gent que ens escolta de Lleida i també per la gent de Tarragona. Jo crec que és una proposta... bàsicament, parlem d'oci, però a més és una proposta molt interessant per arribar doncs, a aquesta normalització de vegades de la gent amb síndrome de Down. Recordem que el passat dia 21 va ser el dia mundial de la síndrome de Down, però és que a Lleida, l'associació Down Lleida, que és una associació que, mira, no fa massa, van ampliar els metres quadrats de la seva associació, del seu local social, i jo crec que ja se'ls ha quedat petit, perquè són una associació que no paren i fan activitats i fan coses, doncs ja fa uns quants anys que van dir, escolta, nosaltres, a més dels actes del dia 21, el que fem és, bueno, fer una altra jornada. I aquest any 2019, aquesta jornada, que porta per lema o per títol Canvia la teva mirada, serà el proper 30 de març, que serà aquest dissabte. Mira, per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la coordinadora tècnica de l'associació Down Lleida, la Carme Perpinyà. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
De fet, és una jornada que arriba a la 6a edició, per tant, és una cosa relativament nova.
Nova, però consolidada, sí. I que les famílies de l'entitat i la gent que ens coneix espera de cada any, al voltant del dia 21 de març, Dia Mundial dels Programes Síndrome de Down, pues acostumem a organitzar aquesta jornada.
Clar.
Una jornada que ens va molt bé per fer difusió i donar-nos a conèixer i també per recaptar diners pels projectes que implementem.
El dia 21 es va quedar petit, per entendre'ns.
Sí, se'ns queda justet perquè fem moltes activitats, més de, el grup d'empoderats de l'entitat prepara un manifest una mica reivindicatiu aquest any, bastant reivindicatiu, i ho llegim a la biblioteca pública perquè el dia 21 de març coincideix amb el Dia Mundial de la Poesia. I ens agrada unificar, no?, persones amb síndrome de Down, poesia, i fem un acte unitari amb el Consorci de Normalització Lingüística.
Molt bé.
Però volíem fer alguna cosa més, no? Fem una mica com és el nostre lema de capacitats diverses, possibilitats infinites, pues ens unim amb gent que vol col·laborar amb l'entitat i d'això neix la jornada del dia 30.
Molt bé. Com dèiem, és una jornada que porta per lema, per títol, Canvia la teva mirada, és aquest dissabte 30 de març. L'epicentre o la base, diguéssim, estarà a la plaça Sant Francesc, en ple eix comercial de Lleida. Per tant, tant la gent de Tarragona que ens escolti com la gent de Lleida, doncs espera arribar, busca lloc per aparcar, deixa el vehicle, oblida't del vehicle, i gaudeix durant tot el dia, perquè a més aquesta jornada començarà a les 11 del matí i fins a les passades, les 7 de la tarda. Teniu un munt d'activitats programades, totes d'accés gratuït, a la plaça Sant Francesc. Mira, per començar, comencem amb música. A les 11, amb Ricard Durant, DJ, que suposo que ens començarà a posar el dia. És allò, vinga, va, comencem a escalfar motors i ens comença a posar el dia. Hem de dir que les activitats estan pensades per grans i per petits, per tothom.
Pues sí, ens agrada fer activitats que pugui participar tot tipus de públic, des d'infantil a persones joves a públic adult, i com tu molt bé dius, començarem amb música, en Ricard ens començarà a animar al matí, i després tindrem l'actuació d'una batucada, pujarem una mica més el volum de la música per concentrar ja la gent a l'escenari que tenim a la plaça Sant Francesc, i celebrarem també una mica l'acte central del Dia Mundial amb la lectura del manifest que ja es va llegir a la Biblioteca Pública, i després ja hi haurà exhibició de gossos de teràpia que també col·laboren amb l'entitat, hi haurà una exhibició de ball de Lleida Swing on tothom es podrà sumar, si no coneix el swing, a ballar, hi haurà pintacares infantil, globoflexia...
Això a la tarda ja, el pintacares...
A la tarda el pintacares a les 5.
A les 5, sí, a partir de les 5.
Començarem amb les activitats de tarda. Hi haurà una xocolatada, tothom podrà vindre a provar la xocolata, vindran els jugadors del Força Lleida al protocol, tindrem el postureig signant el seu darrer llibre, també hi haurà una exhibició de gimnàstica rítmica inclusiva on el Club de Gimnàstica FEDAC té noies de l'associació que participen als seus campionats, ens faran una exhibició. Hi haurà ball amb l'escola també de salsa, Move Your Body... Bueno, per tots els gustos.
Sí, sí, sí.
Activitats diverses.
Molt bé. Escolta, per si algú es va perdre, com deia ara la Carme, el manifest del dia 21, que ja sabeu que coincideix, com també ens ha explicat la Carme, amb el Dia Mundial de la Poesia, i aquí Lleida és tradició que l'associació Down Lleida ho organitzi juntament, doncs, pensant en el Dia de la Poesia, doncs aquest proper dissabte, a les 12, a la plaça Sant Francesc, tornarem a escoltar el manifest d'aquest passat dia 21. La plaça Sant Francesc, per la gent que ara no ens ubiqui, està al costat de l'Ajuntament de Lleida, per entendre'ns, a 30 metres. És la plaça que hi ha al costat i ben a prop de la plaça Sant Joan, tocant el riu, per entendre'ns. Bueno, de fet, dona al riu, tindrem una vista privilegiada del riu Segre, de la canalització, i està en ple eix comercial. Per tant, és un lloc, teniu pàrquings subterranis a pocs metres, a 20 metres també, és un lloc on, si una persona que ens escolta avui de Tarragona diu, pues escolta, mira, jo vull anar a perdre'm a Lleida aquest dissabte, doncs aparqueu i podeu gaudir de tot l'eix comercial, de tota la zona de la gent, de les botigues, però també dels racons, de les places, i assistir a aquesta jornada que porta per lema Canvia la teva mirada, d'aquest dissabte 30 de març. Això és dissabte, eh? Carme, de totes maneres, aquest és el vostre punt central on tindreu l'escenari, però, a més, hi haurà 18 espais a tota la ciutat on estareu presents.
Sí, tindrem 18 taules informatives repartides per altres indrets de l'eix comercial, també per la plaça Ricard Viñes, pels centres comercials més importants de la ciutat, per Rambla Aragó. El divendres estarem al nostre barri, el barri del Secà de Sant Pere, també, que és on hi ha l'entitat i també ens hi agrada estar presents. I potser si un no es pot desplaçar a l'eix comercial, ens pot trobar per algun dels altres punts i col·laborar i conèixer una miqueta més de prop d'on Lleida i les persones que en formen part.
Escolta, Carme, ja hem dit que, a part de tot el de visibilitzar i d'ajudar i de que la gent se sumi a la causa, a part de tot això, vosaltres, evidentment, recapteu diners. Si algú ens escolta i diu, ja estan recaptant diners, escolta, és que vas pel carrer i demanen diners per tot, no només Down, d'altres històries. Escolta, a Down Lleida, per a què necessiteu els diners?
Necessitem diners per continuar donant continuïtat als projectes que implementem amb les persones de l'entitat. Nosaltres treballem per la inclusió, hem de demanar moltes subvencions, les famílies paguen una petita quota i no volem que hagin de pagar més diners. Per això moltes vegades podeu veure Down Lleida organitza, Down Lleida col·labora, Down Lleida fa. No? És una manera de poder tenir més recursos i que les famílies no hagin d'invertir, no?, més diners amb l'entitat. No,
jo ho tinc clar perquè nosaltres des de la cadena COPE a Lleida portem vinculats amb l'associació Down Lleida des de fa més de 11 anys, amb el vostre espai de ràdio mensual, des de fa 11, aquesta és la 11a temporada, però sí que és veritat que a vegades escoltes aquests comentaris, ja estan demanant diners i... No, escolteu, mira, des de Down Lleida heu consolidat totes les activitats que teníeu i a més n'heu engegat moltíssimes de noves. Recordo també, que també en vam parlar nosaltres la setmana passada, vam fer un especial, un reportatge d'aquest tema, teniu, crec que, dos pisos on hi ha joves de l'associació Down Lleida que ja estan vivint de manera independent. Clar, tot això al final té un cost.
Doncs sí, perquè nosaltres sempre hem anat creixent conforme han anat creixent les persones que estaven a l'entitat i ells són els que ens han anat manifestant noves necessitats.
Clar.
I els adults que han trobat una feina, doncs que va ser el que ens van demanar, poder viure de manera independent, doncs hem d'endegar un nou projecte, en aquest cas el projecte d'experta, i hem de donar pues, cobertura a les seues necessitats. Això vol dir pues, llogar pisos, pisos preparats amb tot el que es necessite per fer una vida totalment autònoma, donar suport extern d'un tècnic pues, que també té un cost, i no en tenim dos, Ricard, en tenim 5 ja.
Ah, imagina't, ja m'havia quedat jo malament amb les notícies. 5, i a més 5 que estan funcionant, eh? Que això sí que us ho dic de veritat, que estan funcionant, que val la pena. Per tant, escolta, que aquest proper dissabte, dia 30, Canvia la teva mirada, ho organitza Down Lleida, és la seva 6a jornada, és totalment gratuït, pots participar si vols, només si vols, per tant, no et sentis obligat, però que si participes, que sàpiguis a què estàs ajudant. El dia 30, dissabte, a la plaça Sant Francesc, allí tindran el seu escenari des de les 11 del matí fins passades les 7 de la tarda, amb xocolatada, amb un munt de tallers i d'exhibicions, etc etc. I a les 12 del migdia, l'acte central, que és tornar a llegir el manifest. Avui hem parlat amb la Carme Perpinyà, la coordinadora tècnica de l'associació Down Lleida, que li agraeixo que ens hagi atès. Escolta, Carme, gràcies i que vagi molt bé dissabte.
Gràcies, Ricard. Esperem la col·laboració de tothom que es vulgui tensar a conèixer més de prop a l'entitat i gràcies a vosaltres per, com tu bé has dit, estar des de fa 11 anys al nostre
11,
costat.
Déu-n'hi-do.
11, gràcies.
I us explico un secret perquè la Mònica també va estar vinculada a l'inici de la nostra tarda.
Clar, així vam començar, eh? Quin grup... quin projecte tan maco, uns anys, es diu Ràpid, eh?
Ulla.
I com hem après tots.
Sí, sí, sí.
No només els nois i noies de Down Lleida, sinó
a vegades
tots.
És com un tòpic, però és una realitat, eh?
És totalment cert.
I tant,
sí, sí.
Que sí. Bueno, bones propostes,
molt
eh?
Bones propostes, sí, sí. A més, aquesta amb un regust, també, amb un valor afegit, que es diu, així que jo crec que dissabte no tenim excusa, Ricard.
No, i tant que no. Ho deixem aquí.
Sí, arribem pràcticament a dos quarts. Que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
Apunta't a les colònies periodístiques del Periódico i Fundesplay. Viu l'aventura de la natura i explica-la després. Una setmana tot inclòs per 298 euros. Informa't en el 902 10 40 30 o estiudecolonies.elperiódico.cat.
Hola, soy Charol Oriente. Quiero celebrar con vosotros el 45 aniversario de Grupo Corsa con una propuesta irresistible. Hoy, para 20 oyentes, 20 Osmotic Zero con un 20% de descuento, paga en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Tendrás en tu casa todo el agua que quieras de máxima calidad y con el único depurador de agua en el mundo que no tira ni una gota de agua al desagüe. Cero residuo de agua, cero envases de plástico. 900-208-208 osmoticzero.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
L'Ajuntament de Lleida informa. La Regidoria de Promoció de la Ciutat convoca la quarta edició dels Premis de Turisme i de Comerç Ciutat de Lleida per reconèixer la qualitat i la professionalitat de les persones i empreses del sector turístic i comercial de la ciutat. Els premis compten amb tres categories: establiments, professionals i entitats. Les candidatures es poden presentar fins al 27 de març presencialment a Turisme de Lleida, carrer Major 31, o via online a paeria.cat.
Bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Camí cap a les dues, com sempre, a l'espai InfoCope Lleida. Ens segueixes a través d'internet a la web www.infocopelleida.com i aquí als estudis ben acompanyat amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal?
Muy buenas tardes, chicos.
Escolta, Jaume, de què parlem avui?
Doncs setmana cargadeta de novetats. Continuem en aquesta transformació digital i la PIME no se n'escapa, però està realment preparada? Quins són els passos que t'he de seguir? Són preguntes que tindran resposta, doncs, a l'entrevista TIC. I després, com sempre, tornem a l'habitual, aquesta pausa del concurs d'adivinar la cançó l'any que sí. En tens preparada. Ja ho tens preparada o és sorpresa?
La incògnita. La tinc bastant afinada, sí.
Sí?
Sí.
Bueno, i després de la música, ja ho sabeu, l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any anem?
Pues mira, en realidad nos vamos a 1974, pero es que de hace 48 horas estoy viendo que estás aquí hablando y tienes en la pantalla ahí sonriendo y totalmente abrazado al presidente de Apple con Oprah Winfrey, los dos ahí abrazados en tu pantalla. Digo, eso que sepas que eso será una efeméride, ¿eh?
Sí.
En dos días.
Sí. Bueno, pues os recordarem quan toqui, eh? Quan toqui ja te ho recordarem.
¡Estamos aquí!
Bueno, i tot seguit, doncs, continuem amb l'actualitat del món TIC i a la tertúlia frica. Avui, apretadets, eh? Apretadets, apretadets, perquè si dilluns ens pensàvem que després de la presentació d'Apple hi hauria un abans i un després, doncs no sé què dir-vos després de l'aprovació de l'article 13 de la Unió Europea. No sé què pensar, eh? Però bueno...
Això sé que és un abans i un després.
Per això dic, eh? Vull dir, no sé què pensar.
soltar.
La tenia que soltar.
Sí, tenia. Bueno, en parlarem, parlarem. I deixarem, com sempre, el que sempre diem, no? El millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions, sobretot aquestes comoditats, que, com sempre, ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però això sí, primer pitgem aquest botonet, aquest snap click, aquest botó màgic, màgic per arrencar l'Espai Tecnològic de COPE Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. El sector de les ventes està immerso en una transformació digital que estamos viviendo. I no se escapa de esta transformació porque lo que puede ganar es mucho. Pero, ¿cómo se tienen que transformar? ¿Realmente vamos a conseguir aumentar las ventas? ¿Tenemos una metodología para hacerlo? Son preguntas que Diego San Román, director de Dominion Digital, seguro que nos estructura y nos da unas pautas. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bienvenido aquí a COPE Lleida y muchas gracias por atender nuestra llamada. Y a ver, explícanos, la primera pregunta es obligada. ¿La PYME en España en qué grado de digitalización o transformación digital está?
Bueno, la PYME al final tiene muchas definiciones, pero si consideras que en España el 90%, el 96% de hecho de las empresas tienen menos de 10 empleados, pues España efectivamente es un país de pymes, y en ese nivel, en ese tamaño de empresas, muchas de ellas están en la supervivencia del día a día, la supervivencia comercial. La supervivencia comercial al final lo que significa es que vendes de la manera en que normalmente has vendido, que es la venta, la forma de vender tradicional, que después de la transformación digital, que en todos los sectores que comenzó ahí hacia el año mediados del 2000, sobre el 2006-2008, es lo que desde entonces se llama ventas, modelo de ventas outbound o modelo de ventas tradicional, outbound en inglés o hacia afuera, no incorpora muchas de ellas el modelo de ventas inbound, que es el que nos posibilita la transformación digital. Y este modelo de ventas tiene unas fases un poco distintas que hay que incorporar si quieres beneficiarte de las eficiencias clarísimas que tiene. No significa tirar el modelo tradicional de ventas, sino significa incorporar las ventajas de las herramientas digitales para que tus ventas sean más efectivas, básicamente. Y las pymes de momento lo están haciendo muy tímidamente, aquellas que pueden y muy poco a poco.
Recuerdo que antiguamente las nuevas tecnologías las veíamos en las empresas, ¿no? Porque son las que primero daban el paso. Últimamente vemos que es el usuario quien está más tecnificado y más digitalizado que la PYME. La pregunta es obligada. ¿Están las PYMES bien estructuradas para digitalizarse?
Yo creo que precisamente por lo que has mencionado, que es la persona, al final las pymes las constituyen personas, ¿no? Las personas a título individual, a título particular, tienen acceso a una tecnología que de hecho ven cómo les facilita la vida, ¿no? Esto para ellos, porque muchas veces no hay frontera entre su vida personal y su vida profesional, o la frontera es difusa, esto también lo aplican a su empresa en la medida de lo posible. Lo que ocurre es que lo que hacen es utilizar tecnologías que no están concebidas para uso profesional en el entorno profesional. Entonces, sí que se empiezan a utilizar o se llevan utilizando tiempo ya tecnologías en la PYME, pero son tecnologías que muchas veces no están ideadas o pensadas para optimizar los procesos comerciales en la PYME, entre otros.
Damos un paso atrás, pero antes de estructuradas, ¿tienen una estrategia?
Bueno, eso es una pregunta.
Voy a decir más bien, ¿tienen una estrategia comercial?
Sí, depende a qué llames estrategia, pero yo creo que sí. Cada uno sabe qué producto o qué propuesta de valor tiene, porque puede no ser un producto, puede ser un servicio, puede ser, pueden ser organizaciones sin ánimo de lucro, puede ser cualquier propuesta de valor. Saben qué propuesta de valor tienen, conocen más o menos científicamente quién es su audiencia y su público objetivo, y saben más o menos cómo pueden conseguir llegar a ese público objetivo. El tema de las ventas con las herramientas digitales actuales es que no vas a por tu público objetivo, lo que haces es conseguir que tu público objetivo, que aquella parte de tu público objetivo que piensa que tu propuesta de valor es relevante, la conozca y venga a ti. Esa es la parte nueva que posibilitan las nuevas herramientas digitales.
Una buena estructura y estrategia les ayuda a generar más oportunidades y estas, evidentemente, transformarlas en ventas.
Sin duda ninguna. O sea, si premeditamos lo que queremos hacer, estudiamos cuáles son nuestras opciones y elegimos las mejores, normalmente suele salirnos mejor, ¿no? Y en el tema de ventas, pues es lo mismo. Es fundamental entender a quién diriges tu producto o tu propuesta de valor, qué posibilidades tienes, cómo estás posicionado con respecto a tus competidores, encontrar tus elementos diferenciales y utilizar todas las herramientas que tienes a tu alcance para que más interesados lleguen a ti, para que de esos interesados más acaben comprándote, ¿no? Las pymes normalmente tienen menos recursos y herramientas para hacer esto que las medianas y grandes empresas, por cierto, en las cuales yo, desde mi perspectiva profesional, estoy más especializado. Yo no voy tanto a la pyme como a las empresas más grandes, de más de 100 empleados o que invierten una cantidad sustancial en publicidad y marketing digital, pero las pymes también tienen opciones de mejorar sustancialmente si planifican y encuentran cuáles son las mejores herramientas a su disposición para conseguir mejores ventas.
Hablando de herramientas, ¿qué herramientas necesita una empresa para llevar a cabo su estrategia?
Bueno, al margen de, para una estrategia de ventas tradicional o ventas outbound, como las hemos definido, bueno, pues al final necesitas conocer bien tu producto, tener una fuerza de ventas bien preparada y tener un conjunto de prospects o clientes objetivo, potenciales clientes a los que tengas la mejor llegada posible, ¿no? Pero si incorporas todo el proceso de ventas inbound, hay un elemento adicional que hay que tener que se llama contenido, porque lo que intentas conseguir es que aquellos clientes objetivo que quieras convertir en clientes te descubran. ¿Dónde te van a descubrir? Te van a descubrir en internet, fundamentalmente, ¿no? Todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo o en el bolso y hacen las búsquedas de lo que necesitan en un buscador. Si no estás descubrible ahí, es muy difícil conseguir aprovecharte de ese tráfico que viene a través de tu web o tu ecosistema digital, tu web, tus canales sociales, todo el conjunto de tus comunicaciones digitales. Y si eso no lo tienes en orden, pues al final, cuando alguien entra ahí, es difícil que acabe convirtiéndose en un prospecto, en un potencial cliente. Por lo tanto, contenido, compartir buenos contenidos para que aquellos interesados en tu propuesta de valor que te descubran en un buscador acaben educándose dentro de tu contexto digital o dentro de tu ecosistema digital y acabes conociéndoles, identificándoles y pudiéndoles ofrecer tu propuesta de valor versus las propuestas alternativas que puede encontrar en el mercado.
Imprescindible hoy en día, ¿no?, esta multicanalidad para llegar a todos los clientes.
Absolutamente. Si pensamos en cómo buscamos nosotros lo que necesitamos, pues para nosotros, para todo el mundo, es fácil pensar que en cualquier dispositivo, ya estés en tu trabajo o en la calle con tu smartphone, hoy en día es inmediato encontrar lo que buscas, ¿no? Entonces, si no estás descubrible en ese buscador, es muy difícil o estás en desventaja con respecto a los que sí que están descubribles, ¿no?
El mantra sería generar, cualificar, convertir y vender, pero ¿estos son cuatro bloques que están ligados o los podemos ligar?
Yo creo que ese mantra es un mantra que está más en concordancia con el proceso comercial tradicional. Está hecho desde el punto de vista de la empresa, ¿vale?, en la que la empresa tiene que hacer esas cuatro cosas que dices, ¿no? Sin embargo, el mantra actualizado sería más desde el punto de vista del que busca, del cliente, ¿no? Y sería un poco inquietud, conocimiento, consideración, compra y fidelización. Inquietud, yo tengo una inquietud, para satisfacer esa inquietud necesito tener un conocimiento de mis alternativas, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando ya tengo ese conocimiento, puedo considerar cuáles son mis opciones, de esas considero cuál es la mejor y la compro, y a partir de ahí, si estoy satisfecho con mi compra, pues me convierto en un cliente fiel de la marca que me ha satisfecho mi propuesta de valor, básicamente.
Oye, pues Diego, encantado de que hayas comentado, porque las pymes aquí en Lleida y en Cataluña, pues es prácticamente más del... un alto, muy muy alto, elevado de empresas que tenemos aquí en nuestra sociedad y nos ayudan a mantener. Gracias, pues, un poquito por darnos esa estructura y cómo debemos o cómo deben un poquito organizarse. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, que jo ara ho estava mirant, pensava que anàvem molt més enrere, perquè de vegades ja hi ha temes que ja són com un clàssic, i no, ens hem quedat al 2006.
Enrere no, que ha sido la localización. California. Sí, bueno, sí. Acaba, la canción acaba así, pero te has ido a California. O sea, llevas que llevas allí desde el lunes por la tarde, ¿no?
Claro. A las 6 de la tarde estaba allí. Hora local de aquí, ¿eh? Bueno, que aquest tema és del 2006, són els Red Hot Chili Peppers amb el Danny California. I ara anem més cap enrere, ¿no? A la efemèride.
Un poquito más para atrás, hasta 1974, donde, mirar, en 1974 aparece un conejito llamado Rabbit. Conejo, Rabbit, ¿vale? Que fue el pionero en los ataques de DOS.
¿Ah?
¿Esto qué significa? Esto es como cuando mucha gente... Oye, pero han atacado mi web, pero... O me han atacado el correo, pero ¿desde qué IP? ¿Desde dónde me han atacado? No, bueno, pues precisamente este ataque lo que hace, ¿vale? Los DDoS, el primero este que es...
¿Desde cuántas?
Desde decenas de miles o cientos de miles de IPs te están atacando, con lo cual no sabes quién es el atacante. Hay decenas de miles de IPs que te están atacando. ¿Y esto qué hace? Es que un mismo sistema empieza a replicar IPs y a atacarte, para que al final, si tu servidor puede alojar a la vez 1 millón de usuarios, pues te atacan 1 millón de IPs y tiran tu sistema al suelo. Tu web se cae, tu tal... Es decir, al final estos ataques de DOS... Bueno, pues son los que hoy día se siguen utilizando, desde 1974, o sea, el primero, son los que más se utilizan para atacar el correo electrónico, para atacar las webs.
Broma, parlem del 74, que debía de haber 4 ordinadors
conectats. Hace 45 años, ojo. Sí,
74 PCs.
Había
74 PCs.
74 PCs, pues se replicó 74 veces y colapsó el sistema.
Se cayó.
Todo el sistema lo colapsó.
Bueno, ahora nos enríen, pero sí. Igual que ahora debiese un problema.
Entonces, pero esto es algo de hoy. No, no es algo de hoy. Hace 45 años ya que lo descubrieron y se sigue haciendo el mal.
Es que el ser humà, en fin, no sé si tenen... Arreglo. Apa, anem cap a...
La tertúlia fric.
Vinga, tertúlia fric.
Doncs, bueno, ho apuntàvem, no? Bueno, senzillament, el titular només, David, no vull que me'l desenvolupis, el que és l'article 13 que s'ha aprovat a la Comunitat Europea, perquè intentarem la setmana que ve ja...
Nada,
Però ara parece que jo ara que vull ser, el malo, el
no,
bueno...
No, ni el malo ni el bueno, senzillament. No,
140 caràcteres, va.
Tenim a darrere la conferència d'Apple que va passar dilluns, que tot el que ens va presentar ho volem exposar tranquil·lament, i si ens mengem el temps amb aquest tema ja li dedicarem un altre dia més tranquil·lament, perquè això no és qüestió de a partir d'avui, sinó que a partir d'avui potser el tema d'internet tindrà un canvi important. Però quin fora el titular?
Para mí el titular es... Se siguen intentando poner...
Puertas al campo.
Puertas al campo.
Sí, però Déu-n'hi-do. Però ara traspassen els grans d'internet aquesta responsabilitat?
Bueno, siempre la responsabilidad ha sido del usuario y siempre la responsabilidad han sido de quien cuelga todos estos contenidos, pero daros cuenta que al final estamos apelando a los contenidos comunes, para que la gente se entere un poquito, es decir, los filtros y conflictos de copyright que puede haber a la hora que alguien pueda estar rellenando una Wikipedia... ¿Mm? Que, ojo, cuando se rellena una Wikipedia puede ser que haya algo erróneo, puede ser que no, con lo cual se va corrigiendo y al final es un fondo de un diccionario, una enciclopedia mundial común, hecha y realizada por todos nosotros, ¿no? Por todos los humanitos del mundo. Bueno, pues hasta ahí, por alguien particularmente, escribir algo en Wikipedia que pueda tener un copyright puede tener serios problemas. Uh-huh. Con lo cual, y después de esto podemos hablar de Google, podemos hablar, pero bueno, hablo de algo sencillo que está aquí.
Y después el otro tema. Tots aquests youtubers, aquestes noves feines que s'han fet per internet, que estan agafant, per exemple, bases musicals, vídeos, imatges que tenen els seus drets d'autor, perquè clar...
Lo hemos estado hablando desde hace muchos días. Estos strikes que pone YouTube lo llama strikes. Al tercer strike te cierro el canal.
Un avís.
Mirar, los primeros que los tienen son toda esta gente que tienen canales para aprender a tocar el piano, la guitarra, la bandurria, tal, en las cuales ellos defienden que no versionan canciones, no duplican la canción en sí, sino que enseñan tres acordes con un ritmo o cinco acordes con un ritmo, con el cual esos cinco acordes, esos tres acordes, pueden referirse a cientos de millones de canciones, pero sí que te valen si tú quieres interpretar aquella canción. No por eso tienes que pagar un copyright, no tiene que
haber copyright. Yo creo que es muy absurdo.
Pienso esto, yo creo que es muy absurdo y además nos vamos a meter en un fregado bastante gordo. Bastante gordo como el que podemos tener con la gran presentación de Apple.
Aquí volia anar jo, perquè també aquí hi haurà un abans i un després, perquè el que ens va presentar Apple va ser totalment, bueno, una miqueta rupturista, no, perquè, però sí que va fer un gran pas en lo que era Apple i lo que vol ser.
Sí, bueno, mira, para empezar, Apple, toda primera, toda la presentación.
¿Qué es para presentar?
Bueno, pero Red de Hard.
Lo habían presentado unos días antes. Vamos a ver, lo primero de todo es que toda la presentación y todos los servicios, ¿vale?, los basan en unos puntos que pudimos ver durante las dos horas de la presentación, que es el primero. Todos los equipos de Apple son fáciles, esto dicen ellos, son fáciles de usar. Dos, tenemos gente especialista que se fija en los detalles de cada uno. No en hacer cosas grandes, sino en los pequeños detalles. Tres, la seguridad. Dicen que es el sistema más seguro. Cuatro, en que todo lo de Apple lo puedes contar y compartir con el mundo en directo. Y la última y más importante para ellos es que todos los servicios de Apple los puedes compartir con tu familia. No te hace falta que tu familia, cada uno tenga una licencia de uso para cada una de las cosas, sino que todo lo que tienes lo puedes compartir con tu familia.
Al punto de seguridad y privacidad.
Sí, privacidad, seguridad y privacidad, seguridad y privacidad. Es decir, en estos cinco puntos basaron todo lo suyo. Lo primero, Apple News. Apple News número uno en Estados Unidos, algo que con el artículo 13 más difícil aquí todavía, es decir, que haya un concentrador de periódicos y de noticias.
Bueno, de fet, España no hi és Apple News.
Claro, correcto.
Google News va tancar, correcto, perquè hi era i va tancar, i vale. Dubto que ho veguem.
Pues aquí mirar, tienen 100 millones de usuarios activos diarios en Estados Unidos, vale, 500 millones de americanos, pero es que, ojo, 100 millones consultan a través de aquí. A estos 100 millones ahora les han sacado Apple News Plus. Apple News Plus precisamente es que ahora han introducido todas las revistas de primer nivel, es decir, ya no solo los periódicos, sino todas las revistas. Rolling Stone.
Una pregunta. ¿Son las revistas que volen a la plataforma de Apple News? ¿O es Apple News también que vol? Bueno, sí, Apple News sí, evidentemente que vol.
Las dos cosas.
Vamos a ver, de todo lo que vamos a hablar hoy, no se sabe la cifra. Pero para esta presentación y las alianzas que han firmado se cifran en alrededor de unos 20.000 millones de dólares que haya podido desembolsar Apple. Unos miles de millones habrán ido para negociar con las revistas, unos miles para lo que veremos después, como por ejemplo Apple Pay. Apple Pay también se transforma. ¿En qué se transforma? En una tarjeta. Pero es que esta tarjeta, además, que
no
saca...
No en un banco.
No. Una tarjeta que de saca momento. Apple, no de cabe. Momento. Con Mastercard, ¿vale? Y además con una financiera bastante fuerte de Wall Street, donde al final nos recuerdan a esta holandesa naranja que va por ahí, diciendo, dice, oye, mira, tú tienes mi tarjeta, no te va a costar un duro tenerla, no pagas comisiones absolutamente de nada. Y además, de todo lo que pagues con tu tarjeta, te voy a devolver pasta. Te va a dar un 1% de esto, un 2% de esto, un 3% de esto, y a más, además, te vamos a sacar el Health Financial Life. Es decir, aparte de seguirnos nuestra actividad diaria de salud y demás, que ya lo hacen, dice, oye, tú vas pagando con mi tarjeta, te voy devolviendo pasta y te voy a ir sacando informes. Y le decir, oye, mira, además has comprado todo esto. ¿Tú sabes que puedes ahorrar tanto comprándolo en estos sitios o haciendo estos descuentos? Oye, ¿sabes cuánto te estás ahorrando conmigo? Oye, ¿has pagado con una tarjeta que no es la mía? pues mira, si lo hubieras pagado con la mía, te hubieras ahorrado tanto dinero. Es decir, al final, gráficas, estados y demás para la salud financiera, con lo cual, otro paso más de Apple Pay.
No, y además van presentar també la tarja de crèdit física.
En titanio.
Amb titani. I però sense números. Cap, no té cap número, ni el CVV, ni signatura, només té el nom.
Ahí es donde llega la parte inspiracional de Apple, ¿no? Es decir, oye, sé que la gente algo quiere tocar, ¿no? Y al final lo que está haciendo es que sus tarjetas físicas las lleva en la cartera, aunque las haya digitalizado y esté pagando con su smartwatch o con su teléfono. Y bueno, pues nosotros, si tú quieres una tarjeta, tenemos la mejor. Una tarjeta de titanio con tu chip, y como es una tarjeta 100% digital, ¿vale? Pues més, ya tiene integrado su PIN, su chip,
sí, su... Sí, té tot.
Absolutamente té tot. Todo.
Però ¿vale? Està clar que volen que la facis anar no físicament. Si el que paguis amb ella físicament, te tornen un 1%. El que paguis a través d'Apple Pay, o sigui, el telèfon o del rellotge, un 2%. I el que compres directament a Apple, allò te tornen un 3%.
Vale, no volen deixar cap segment de la població sense que la facin.
Però, i además, ojo, que tiene su sentido. Es decir, no hay ningún número y no hay ningún PIN.
Sí.
¿Quieres más seguridad o privacidad? No estás enviando ningún número tuyo, más que tu autorización a través del Face ID o tu autorización a través de la huella de que se pague. Pero nadie te puede copiar los datos de la tarjeta para duplicarla, porque no existen. Existen internamente en los servidores de Apple, pero tú no ni tú los tienes ni los estás enviando en las transacciones.
Hi ha una cosa, però no per acabar aquest tema, perquè sí. Llavors, veurem si arriba a Espanya, això.
Què envies, llavors?
És la ordre.
La orden. La orden con todos los datos digitalizados, pero tú no envías los datos. Los está enviando Apple de servidor seguro a servidor seguro, claro. Punto a punto. No desde tu tarjeta, a través de un aparatito.
Veurem això si ho acabem veient a Espanya funcionant. Jo crec que sí, perquè hi ha Apple Pay. Però fixa't que el tema dels bancs cobrant la tarja de crèdit, aquí no te la cobren i no t'exigeixen un funcionament mínim. Perquè hi ha molts bancs que et diuen, mira, són 3 euros al mes, però si la fas anar 9 vegades, no t'ho cobro, no?
Sí,
aquí et diuen que no. Ara, és tarja de crèdit, no de dèbit.
Correcto, no hi ha dèbit.
De crèdit. El que no sé és el que costa.
Però aquest món financer, aquest món de la banca, també està revolucionant totalment, s'està canviant totalment. Res a veure amb el que era uns anys enrere. Vinga, més coses, va.
Bueno, hablábamos de juegos la setmana passada de Google, ¿no?
És exactamente l'oposat.
Sí.
Totalment l'oposat que va presentar Google. Google viu al núvol.
Mira, Arcade, Apple, más de 100 juegos arcade exclusivos online, descarga su plataforma para sus dispositivos. Es decir, Google es para todos y las manzanas son para ellos, ¿vale?
Pero es que fins i tot la idea és totalment oposada. O sigui, Apple ens va vendre que volem que visquis una experiència amb els jocs. La pera, ya sabemos que te molesta lo de paga por partes del juego. Sabemos que te molesta la publicidad de los joquets gratuits. Sabemos que... Pues venga, et fem com una zona que t'hem escoltat i trobaràs el que vols.
Exacto, abro directamente mi Apple Store y allí tengo la parte de arcade y dentro de la parte de arcade tengo mis juegos para compartir online y eso sí, para compartirlos con todos mis dispositivos y con toda mi familia, ¿vale? Importantísimo, sí. Poder jugar offline o poder jugar online,
sí, que
¿vale?
Son responsive,
están adaptats a tot, Apple TV,
Google Apple TV a Mac, a iPad, iPhone, a los iPods, es decir, en todas las pantallas de Apple y en todos los dispositivos tú vas a poder jugar, vas a poder tener tu memoria de juegos y demás. Importante, y además que yo creo que esto lo añadieron después de la presentación de la semana pasada de Google, puedes jugar en modo offline. Claro, en Google, claro. Al estar todo alojado en la nube, siempre tiene que ser online. Si no tienes cobertura,
online, tema de latencias, los servicios que han de distribuir por
aquí
todo
no.
El mundo, aquí
te
no.
Te descargas, te hago, te pongo, te... Y ya, además, bueno, pues a lo que Apple aboga siempre, yo hago mis programas para mis equipos, con lo cual te digo que la gráfica y el funcionamiento, al 100% asegurados. Vas a tener una buena experiencia, seguro, ¿no?
El que nos falta, ho parlarem el proper día, porque es que no nos queda temps y es per parlar-ne a fons. Esto del tema del vídeo, pel·lícules, sèries, etc.
Sí,
aquí van presentar dues coses. El Apple TV App, o sigui, l'aplicació Apple TV, que ja veurem...
El Apple TV se convierte en una app.
És un concentrador, per entendre'ns, i després l'Apple TV Plus, que...
El Netflix d'Apple.
Que en parlarem, perquè jo crec que la presentació va ser potent, va ser molt potent, però quan estem...
Bueno, una més, no?
Estem sense temps, doncs en parlarem.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Vinga, Jaume, cap on anem?
Doncs, com sempre, cap a l'espai tecnològic, perquè han parlat molt d'Apple, han parlat molt de catxarrets, i... però, bueno, a vegades els hi falta aquests catxarrets, els hi falta algo. Aquest accessori, aquest protector de pantalla, aquesta memòria addicional, aquesta bateria portàtil, i clar, l'Apple no ens ho pot donar tot.
No, incluso gente que dice, ay, me lo hubiera comprado con un poquito de más de memoria. Ay, hubiera hecho. Bueno, pues incluso tienes memorias USB o sí, no, memoria, memorias Lightning.
Tan descarregar jocs, claro, tan descarregar vídeos y después...
Claro. Y oye, o sobre todo, mira, ostras, es que le cogí el iPad de 16 gigas a mi hijo, de 32 gigas, y ahora ya, que si se le queda corto, bueno, pues ven a ampliar la memoria de tu equipo. Directamente con un pendrive vía Lightning le puedes poner 32, 64 o hasta 128 gigas más para ampliar la memoria de tu manzanita sin tener que cambiarte el equipo. Y cómo no, ideas para qué, Jaume, ideas porque estamos en la Semana Santa, ideas porque es que ya que llevamos 2 meses de primavera o 2 días, ¿cuántos son? Creo que 2 meses, llevamos, ¿no? Más o menos de primavera.
Meteorológicamente hablando,
un par de meses de primavera, ¿no? Llevamos.
Yo casi diré que tenemos el estivo aquí al costat.
Sí, ¿no? Pues ahí lo tenemos, es decir... Destino vacacional. La playa o la montaña, la playa o la montaña. Es igual, para la playa o para la montaña. Ven y equípate. Protección y salud y imagen y música y especial Star Wars y reparación y formación y sobre ruedas y conectado y complementos y robótica y deporte y hogar. Són totes les is que vas a poder encontrar en Espai Tecnològic.
EspaiTecnològic.cat o al carrer Segovia número 4 a Lleida. David Casero, gràcies.
Gràcies, bones tardes.
Jo m'estic ja.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres arribem a les 2, demà tornem puntuals, a les 12:20, que acabi de passar un bon dimecres.